I de seguim aquí a Ràdio Pollença, més convidats, més temes d'actualitat d'aquesta setmana i ara xerrarem d'art. Aquest divendres s'inaugura l'exposició Codorniu Inèdit al Museu de Pollença, un homenatge a una mostra dedicada a Daniel Codorniu. La inauguració és a les 8 de l'hora baixa i bé, evidentment està tot el poble convidat, però ara xerrarem una miqueta més d'aquesta exposició. Ens acompanya el codirector del museu, Andreu Aguiló. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia a tots.
I ens acompanya l'artista, que no sempre tenim la sort de tenir l'artista en nosaltres, aquest pizzi, Daniel Codorniu, bon dia, benvingut a Ràdio Pollença.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres aquí una estoneta. Què estàveu muntant ja?
Exactament no, el que estem ara és transportant i rebent les obres que han vingut de Palma, la gran majoria, bé, totes, i començant ara tranquil·lament amb en Daniel, començarem a veure quin és el millor lloc per cada peça, que això és una mica la màgia de muntar una exposició, és aquest moment, diria jo, és el més màgic de tots.
Ara comentarem idò el que se pugui comentar d'aquesta exposició, el que vulgueu avançar, però ara que som aquí, Andreu, aquest diumenge se va desmuntar la passada exposició de l'Església del Convent. Com ha anat?
Ha anat molt bé, perquè va ser una experiència, de fet, a nivell de repartiment de l'any d'exposicions, va ser com una novetat, perquè normalment sempre ja sabeu que tenim ara dues, tres exposicions, que tenim hivern, primavera i estiu. La d'estiu va ser la de les Caixes Negres de Nadané, i mos quedava aquest buit curtet, de dia 11 a dia 28, i el projecte d'Anna Olímpia mos agradava molt, i vam decidir omplir aquest buit, i no sabíem exactament com funcionaria a nivell de visites, perquè ja estem parlant del mes d'octubre, de la segona quinzena del mes d'octubre, i la veritat és que estem encantats de la vida, perquè ha hagut molt de visitants, perquè realment a Pollença jo crec que hi ha hagut com una revifada també de turisme en aquesta segona quinzena, i han tingut 5.760 visitants, una cosa així.
Per dues setmanes, no? Per, que han estat
exacte. Setmanes. Vull dir que realment és una xifra molt, molt bona, i va haver qualque diumenge que van passar 500. I la veritat jo crec que diria que fins i tot, no sé si en el cas de restaurants o altres negocis de Pollença ho han notat, però jo diria que aquesta quinzena o aquest mes d'octubre està més bo que no pas la darrera quinzena de setembre, per exemple. Uh-huh. I res, estem molt contents perquè sembla que ha agradat molt aquesta exposició de Olímpia Velasco. Jo ja vaig dir a la presentació que nosaltres érem una mica devots d'en Olímpia i la seva feina mos agradava molt, i aquesta jo crec que especialment era com molt curiosa, molt, no sé com ho dir-ho, però molt entranyable aquesta exposició. I amb molta força alhora, perquè tenia una càrrega crítica molt forta però molt ben presentada.
Que bé, i ho he hagut de desmuntar
han desmuntat avui,
perquè ve la fira i l'església estarà ocupada, i deixeu aquest espai de moment.
No,
ja
encara en profitarem un altre, perquè és que tenim molta activitat darrerament. En aquesta no l'organitzem exactament nosaltres, però nosaltres sí que la coordinem una mica, i quan dic nosaltres, dic l'Ajuntament i també una mica el museu. Tenim un concert d'orgue dia 3 de novembre, que és dissabte, que també esteu tots convidats. Un concert d'orgue, un al·lot jove de Petra, que nom Nadal Roig serà el concertista i l'organista en aquest cas, i també ara muntarem cadires, no sé, i que deixarem realment l'església lliure pels artesans dia 4.
No sabia que ho organitzàveu des del museu, la del concert de l'organista Nadal Roig. Ho organitzàveu vosaltres, idò?
Nosaltres ajudem a que s'organitzi. Això ho organitza la parròquia, en el rector i en Joan Comas de Lluc, mm-hmm. Són els que varen venir a demanar per poder fer el concert. I nosaltres, com que varen tenir l'experiència d'haver fet un concert d'orgue amb Rotaris, que va ser una experiència molt bona, ens ha servit per donar-nos a compte que tenim un instrument fantàstic, segons diuen els experts i segons diuen els coneixedors, i l'estem intentarem potenciar-lo i combinar-lo amb tota la feina que feim a nivell artístic a dins l'Iglesi, combinar també i recuperar aquest orgue. De fet, mos hem posat mans ja a la feina per afinar-lo, per fer-li una mica de neteja, per afinar-lo amb la mateixa gent que en el seu moment, en el 80 i pico, el va restaurar.
Que bé. I d'això és aquest dissabte.
Això serà dia 3.
Molt bé, el dia després de la inauguració del museu.
Exacte, inauguram dia 2, dia 3 tenim el concert, no param.
Fortunau. Molt bé. Per cert, com van anar els tallers del museu d'aquest cap de setmana?
Bé. Varen venir 13 infants, amb els seus pares corresponents, i la veritat és que va ser molt divertit, vàrem passar molt de gust, això de poder mesclar polseta de colors, pigment, amb ou, amb oli de lli, amb un poquet de mel i aigua, i fer aquarel·la. I aquest món màgic de veure que tot surt d'allà mateix i que mesclant tens textures i resultats diferents, que d'això en sap molt en Daniel, és fantàstic i s'ho van passar molt bé. La veritat és que s'ho van passar molt bé.
Però quedem, que teniu molta activitat des del Museu de Pollença, si vols ara ja sí, xerram de inèdit, de Codorniu inèdit, aquesta exposició que inaugurau aquest divendres a les 8 al museu, que no vull embullar, és ja a dins del museu.
Això és a dins del museu, sí. L'exposició de la fira, tradicionalment, aquests darrers anys, el Manco, les fem sempre dins les sales del museu.
Ja fa un poc massa fred a l'església també, eh? A partir
d'aquesta... A l'església ja comença a fer fred, però en aquest cas també és perquè aquesta exposició de la fira s'ha anat convertint, això que dèiem, en una mica d'homenatge a gent que ja té una carrera bastant llarga, consolidada, no vull dir amb això que siguin grans, sinó que ja tenen una llarga carrera, i en Daniel és una d'aquestes persones que té una relació amb Pollença també de més de fa molts anys i tant d'amistats com d'exposar la seva obra, i hi ha molta de gent de Pollença que el coneix, i creiem que l'espai aquest del museu és com més recollidet, és més agradable, i de fet poden penjar moltes obres. En realitat pots penjar quasi tantes obres en aquests espais que no dins l'església, perquè dins l'església també estàs limitat pels mòduls, i de fet tindrem una exposició que si hi caben totes seran d'unes 42 peces i molt inèdites, que ara en parlarem.
Sí.
Com va sortir l'idea, però, de que enguany fos per l'exposició dedicada a en Daniel?
Aquestes coses van sortint una mica també, una mica com sempre jo parlo, que a vegades la gent diu com decidiu els projectes i tal. A vegades també tens una mica la sort o l'atzar de que t'adú una mica aquella persona, i no sé per què, però fa més un any que vam tenir relació amb en Daniel per un tema d'uns quadros, i vam dir, mira, aquesta persona podria ser la persona que anàs cap a l'exposició de la fira, i així es va ser, li van proposar, i ell hi va venir a bé, que és el que era el més important, que ell volgués i que li agradàs la idea de poder exposar en el Museu de Pollença.
Daniel, no t'ho vas pensar? Vas dir que sí tot d'una, o t'ho vas pensar un poc?
Home, jo sempre m'ha interessat fer alguna cosa amb els pollencins, és a dir, des de dalt l'or ja venia per aquí, i sempre diferenci la que vius a Pollença, la tradició d'altres pobles, sense anar a ningú, però molt bé, molt bé.
Per als que ens escolten i no coneixen l'obra de Daniel Codorniu, Andreu, la pots definir tu? Més que de fer-li definir en un mateix artista,
costa
que
de
no els hi deu agradar.
Costa de definir perquè és una carrera molt llarga, i precisament jo crec que una de les coses que serà interessant de l'exposició per la gent que el coneix i per la gent que no el coneix, per la gent que no el coneix és evident que serà interessant, perquè sempre conèixer qualsevol cosa nova està bé. Però jo diria que en Daniel Codorniu és un artista àmpliament conegut a Mallorca. És una persona que fa molt d'anys que pinta moltíssim, i s'ha mogut en molts llocs. Lo interessant de l'exposició és que precisament fem una mica de recorregut antològic, i a dins d'aquest recorregut antològic el fem amb peces que són pràcticament de la seva col·lecció particular. Vull dir que són peces que no, la gent no ha vist. O sigui, el Daniel Codorniu jo crec que la gent el té molt identificat per una temàtica i per una manera de pintar, i nosaltres intentem en aquesta exposició mostrar-li que hi ha altres Codornius, no? Que hi ha hagut en el llarg de la seva carrera precisament hi ha hagut altres Codornius. Com definir la seva obra? És difícil. Ell, jo diria que ell des de la seva formació, des del seu inici, que ja comença a pintar molt jovenet, crec que hi ha un quadre, em sembla, Daniel, que devies tenir 15 anys, no? El de Vall de Mossa.
14 anys.
O 14, 15 anys.
I un dibuix també de l'escola de Belles
Arts. Després se'n va a l'escola de Belles Arts, fa una mica la carrera aquesta acadèmica. És un pintor que jo crec que té una formació acadèmica. Però fa una interpretació, jo diria, a posteriori, de diferents... Hi ha quadres que apareix quan, en la seva joventut, que apareix com si volgués imitar o estar influenciat per determinats moviments que en aquell moment hi havia a Europa, com podia ser una mica de surrealisme, una mica d'un cert futurisme, però després ell, de qualque manera, jo crec que se'n va cap a un postimpressionisme i cap a una interpretació de tota la tradició impressionista, perquè s'interessa molt pel paisatge. El paisatge, i que el defineix, i que és, molta gent diu Codorniu i pensa en unes barques
marines
amb bastant de color, i d'alguna manera se situen aquí, no?
Riu, en Daniel riu, no sé si està content d'aquesta associació.
Em fa gràcia perquè jo també pensava el mateix.
Sí.
Però la veritat és que estan amb ell, estan en el seu magatzem i mirant i trescant, jo crec que el seu treball va més enllà, va molt més enllà, i en realitat mostrarem coses que jo diria que hi ha gent que coneix molt en Daniel Codorniu que Pontura se sorprendrà d'allò sigui d'en Daniel Codorniu, i que per mi són molt interessants, i per mi també és una obligació del museu, perquè un museu no és una galeria, que és donar informació, donar molta més amplitud de mires, no solament lo que la galeria, diguem, té una missió que és molt clara, que de qualque manera que es mantenia l'artista perquè li aconsegueix dobbes i li aconsegueix ventes. Nosaltres no tenim aquesta necessitat i de qualque manera també tenim l'obligació de mostrar allò que creiem que és molt interessant. I jo crec que ell té moltes coses interessants. Fins i tot veurem un dibuix de quan estava a la facultat, a la facultat que no era facultat, que era l'escola de Sant Jordi, aleshores, i molt del seu començament, i veurem coses que jo crec que seran molt sorprenents. Estudis petitets, esbossos, i tot això és un material molt interessant.
Daniel, vareu néixer a Palma, sí. Pel que he llegit l'any 43, però de ben jove ja vareu partir cap a Barcelona.
Sí, als 15 anys, als 16, ja vaig partir a Barcelona, perquè aquí estava limitat, ja no podia fer més que a mi que el que vaig fer.
Ja pensant en la vostra carrera artística.
Sí, ja vaig especialment... El que passa és que jo... Sí, orgullós de la meva itinerari, perquè jo vaig partir cap a Barcelona sota el veig que jo m'havia guanyat.
En 15 anys ja teníeu estalviat per anar a Barcelona.
Perquè mon pare feia d'això que se deia de souvenirs, la corda de Mallorca, d'Olivera, i jo li pintava les pageretes aquelles, i fent dibuixos d'aquests per altres fabricants, vaig estalviar 1.000 pessetes. I amb aquestes 1.000 pessetes vaig partir a Barcelona a estudiar, i allà vaig començar, vaig haver de fer de camarer, d'això, i després vaig fer de còmic també per estudiar a Bruguera, i vaig pagar els estudis, una paraula, fent d'això.
I quins són aquests estudis exactament que vareu fer allà, Edo?
Bé, jo vaig fer la carrera de Belles Arts, i completa, i un molt expedient acadèmic, i bé, el que passa és que per obligació vaig haver de fer còmics, i és dibuixar còmic t'obliga a fer un dibuix molt en el gust de l'editorial, i jo després quan vaig acabar que ja no tenia necessitat de fer còmic, vaig veure que hi ha un camí que és que jo estic influenciat pel que havia vist a París, i cada any anava 15 dies a París i venia amb una energia ganes de fer.
Era un lloc per anar en aquell moment, no?
Bueno,
per molt,
perquè ens feia falta molta llibertat, també hi havia un règim polític aquí de moment que no estàvem d'acord, i bueno, i ara veies allà unes coses directes que no sabia que existia, i havia demanat allà per veure-ho. Sí, molt bé.
I vareu tornar? Vareu quedar allà una bona temporada?
Bueno, jo per meu gust, jo no hi he tornat, jo tenia pensat continuar i anar a Suècia, a Dinamarca, coses d'aquestes. El que passa és que molt aviat, bé, ara ho faig un resument molt ràpid, vaig aterrissar en els temes de l'ensenyança, sense fer-ne comptes, i al cap d'un any o dos ja vaig presentar posicions i vaig ser el número 3 d'Espanya, és a dir, que vaig poder triar un institut de Barcelona, i tenint una plaça ja fixa i una manera de viure bastant organitzada, no vaig partir.
Ja no vos vau aventurar. Jo
no vaig anar a Suècia. Ni... encara no he arribat a anar a Amsterdam, perquè quan estava a París ja m'estava els dos més i no podia arribar a Amsterdam.
I de sou ara professor de dibuix?
Sí, soc catedràtic d'institut.
A on?
A Barcelona. Estic jubilat ja fa estona.
Clar. Sí. A la jubilació sí que vareu tornar cap a Mallorca.
Bueno, sí.
O anau i veniu?
No.
Encara sou un mal viatjador?
Ara no, ara perquè la dona no va venir, i està a Sant Cugat. I el meu fill també. I jo, doncs, si jo estava per venir a Mallorca, us ho agraïa molt. I bueno, sí, estic molt més temps aquí que allà.
Daniel, en Andreu parlava d'aquesta relació que heu tingut sempre amb Pollença. De fet, us vareu presentar algun certamen de pintura de Pollença,
sí,
pot ser?
Sí, sí. Sí, va anar un premi que es quadra està al Club Pollença.
Quin any va ser això?
Jo no ho sé, no puc dir ara.
Finals dels 70.
Jo deia tenir de 20 anys. 20,
ah, no, ja, abans, va ser des principi.
62, sí.
És curiós com a artistes que acaben dins el món de l'art un poc per casualitat i d'altres que tenen tan clar des del principi, que és el que
sí,
en Daniel,
jo crec
que va néixer
sí,
per
exacte. No,
pintar.
Això, hi ha casos, això en tota la història de l'art hi ha casos molt clars, vull dir que ell va néixer pintor, va néixer... Sí. I no, vull dir, així com a vegades jo a l'art de l'hora baixa pal d'artistes que fan diferents coses i no sé què, després hi ha pintors, o sigui, hi ha gent que la sang, que dins les venes no té sang, té...
Té pintura
i en Daniel és una d'aquestes persones, a part de les seves dots com a dibuixant i tal, però és un pintor fins i tot vos quedaríeu admirats de la quantitat d'obra que té produïda, perquè és un pintor que incansablement pinta. Vull dir, hi ha pintors vagos, pintors faners, pintors, hi ha pintors de tot tipus. Ell és un pintor frenètic, diguem. I per això després quan mires, el que passa és que després hi ha coses que ell no s'ha atrevit a vegades a mostrar, o no li ha convengut, o no li ha interessat, però quan vas cercant és que ha tocat una mica tots els pals. Diguem que sempre tot i té un punt de fauvisme, de, quan jo intentava descriure, d'un ús del color molt fort, però ha tocat una mica tots els estils, perquè a més té com un domini de la tècnica molt, molt fort i s'ho pot permetre. Vull dir, avui pintaré com si fos un pintor abstracte, bueno, collonut, ho tira endavant. Avui seré un pintor més realista, també, o sigui, les seves mans li permeten decidir això. Això ho fa com uns exercicis de llibertat pel seu compte, perquè després, al llarg dels anys, entenc que el mercat de l'art li ha anat marcant un camí que determinades obres tenien més acceptació unes que altres. Evidentment, si no ets beneït, intentes també anar a les que agraden, perquè d'això també depèn una mica el teu camí econòmic, però és una persona que és capaç de pintar-te com si fos un altre. Vull dir...
Sí, Daniel, aquesta imatge que tenim de Codorniu que dèiem abans, aquestes marines, també aquestes figures humanes, les va triar una mica això, els clients, o va ser una aposta personal decidida?
Doncs pues, jo, ara que em fas pensar en veïnes coses, és per què ho has fet, no? Perquè, de fet, jo a la facultat, els estudis d'aquella època i ara són molt diferents. Però fèiem dues hores de dibuix natural, figura, dues hores de pintura, i després ja anava en el segle de Sant Lluc, o el segle artístic, a fer de punts. És a dir que amb figura així natural, unes 6 hores diaris, no te'n feia ningú. I després, com vaig fer el curs de figura allà, que figura en moviment, doncs pues, em van dar matrícula d'aquesta, i la Facultat de Belles Arts va quedar el dibuix meu, que des que s'ha fundat la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi, doncs han triat 12 dibuixos, i un dels 12 és meu. Però tot això no m'ha sentit de res, perquè quan vaig arribar a Mallorca, la figura ni interessava. Les barquetes m'ha agradat, el llogut, això, allò. Jo pintant que la figuera vaig començar a vendre coses més petits, després més grossos, i sempre he venut moltíssima cosa de venines, però figura no...
I d'on ha estat un mallorquins que han triat un poble que havia de pintar?
El mercat, on te trobes.
Sí, clar, que entre també han de sobreviure.
El mercat una mica on te trobes, i això ja s'ha parlat moltes vegades, a Mallorca hi ha una predilecció pel paisatge, vull dir, Mallorca sempre ha estat un... O sigui, diguem, el comú de la gent, el paisatge com a gènere li és molt ben rebut, sempre, això se sap. Per què? No ho sé, per la relació que tenim nosaltres també amb el paisatge.
Bé,
no ho sé, però això és així, és cert, sí. I no és l'únic pintor de la seva edat i de la seva generació que ho comenten, aquest fet, no? I que s'hi han pecat de cops per intentar fer una cosa que fos diferent, però que després la gent o han hagut d'exposar-ho a un altre lloc, a la península, que després pot haver-hi un altre gust o una altra modelació, però això de tota manera és el postimpressionisme que tenim, diguem, o sigui, el moviment d'avantguarda que més influència i més rastre i més estela ha deixat en el segle XX és l'impressionisme, vull dir, per què? Perquè es va fer molt popular i és un gust molt popular i és l'avantguardia per excel·lència amb la que s'han dit, per aquest rastre que dic, perquè és que tot plegat encara ara és un gènere que és acceptat a nivell de molta de gent, no?
Però jo te vull afegir un altre...
No, i corregeix si vols.
No, perfecte, però jo dic, jo personalitzo el problema, i si jo vaig anar als 15 anys allà a Barcelona i no vaig poder viure a Mallorca perquè vaig estar desterrat, una obligació allà, i després com va començar allà la classe, també vaig poder venir els estius, i clar, jo tenia unes ànsies de pitjar la terra i moure-me, i després també ja tenia el cotxe, ja podia desplaçar, podia anar per un munt i per avall, i bueno, i ha estat una mica això. Jo des de que pintors que van a pintar en el puesto, no maquetes, estudi allà...
Per això, aquí també hi ha una cultura que tu tenies que era la de pintar a plein air, que diuen, no? A l'exterior, i aquest acte de pintar a l'exterior, jo crec que hi ha gent vocacional, com en Daniel, que li agrada el fet, vull dir, que ja no és qüestió d'anar a vendre o no anar a vendre, sinó que li agrada el fet d'anar al camp i d'estar una estona, que jo ho he vist, que ell m'ha de, no, jo hi agafo la cadireta, no sé què, me'n vaig, passo una estona i pas estic allà, i bren, i tenc el quadre davant.
No se'n veuen molts ja d'artistes,
no,
així,
no.
Eh?
No, ja no se'n
veuen.
No en queden.
S'han mort.
Sí que en queden calcuts.
I què passa amb els joves? Van amb les fotografies?
Ara és evident, no, és que és així, vull dir, hi ha molta gent que ja no, aquest disfrut d'estar a l'exterior ja el substitueix per la fotografia, i més la fotografia digital encara ha obert més i més ha facilitat molt més això, i després molt treball se fa a l'estudi.
Però jo te vull dir una animalada ara, que per això era una cosa impossible per Mallorquí, perquè Mallorquí és per anar de... Bueno, hi ha de tot.
Ha de tot.
N'hi ha que té negocis per Cancún i hi ha l'avion i...
Sí, però li fa molta presa anar fins a Santanyí.
Sí. Jo tenia una veïnada una vegada allà a Santanyí. I on vas, on vas? I jo, a Calafiera, Calafiera. I ja fa 20 anys que no he anat a Calafiera. I estava allà. Bueno, i pla. Avui, perquè jo ara tinc 75 anys ja. I allà ja comencen els anys. I doncs jo, encara... Després de l'estiu, que és dia llarg, això, després de dinar i fer la siesta, això no ho té ningú, encara agafa el cotxe i, si és necessari, em vaig a pintar aquí a l'obra, de Palma, aquí a l'obra, i faig un quadre, pam, 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 i si vaig aquí a l'obra, veig aquí a Pollença, vaig a Algiera, vaig allà on sigui, no? Però...
I heu vengut així mateix a Pollença, a pintar?
Sí, clar, he vengut, sí.
Sí, ell té obra en temàtica pollencina,
sí.
Aquí se veurà un cavall Bernat, de fet, i el cavall Bernat l'ha pintat moltes vegades, fins i tot crec que has pintat Colca Pont Romà, el Colca Pont no romà.
Cavall de Marc també era molt...
Cavall de Marc, vull dir que també ha fet una mica l'itinerari tan nostrat d'aquí de Pollença, dels propis pintors que van venir a principis del segle XX, ell també l'ha honorat, també l'ha fet, no? També ha fet aquest recorregut una mica que varen fer els Titos, el teu predí, tota aquesta gent va fer uns recorreguts que eren com quasi de religiosos, no? Una mica tots han anat a veure aquests mateixos paisatges, perquè segueixen sent uns paisatges molt potents visualment.
Però clar, després de tant de paisatge, i que Mallorca té costa, però també fins a un cert punt, no és més difícil poder seguir reinterpretant aquest paisatge per no tornar
jo
a fer...
Jo no me canso de fer-ho, no me canso. I el que passa és que tries per comoditat el que és més fàcil, baixar del cotxe i trobar el tema. Has d'anar un quart d'hora que l'he llat, deixes córrer ja.
Però és que realment el paisatge és un, en si mateix és un gran tema, vull dir, la gent jove està fent paisatge, la gent jove conceptual, no Olimpia Velasco, la instal·lació de l'Olimpia Velasco és hi ha una part conceptual que és una reflexió sobre el pes de les dones i sobre les obligacions que han tingut les dones de l'edat de les seves predines, però després també té una visió del paisatge, té una manera de visionar el paisatge. El paisatge finalment és el nostre entorn, de l'animal, ser humà, que en deia, i d'una manera o d'una altra ens ha d'afectar. Però és que en el cas del Daniel, fins i tot quan fa una obra abstracta, que pareix abstracta, finalment no és abstracta, és un paisatge. O a darrere del paisatge hi ha una figura, vull dir, perquè ell és una persona que ve del figurativisme, però el pot tractar d'una manera que pugui ser quasi abstracta. Però jo me'n record que quan fèiem les fotos i quan anàvem triant, me'n record que amb un que estarà penjat, que podria ser interpretat com un quadre abstracte, li dic aquest títol i em diu Flors de Maldé. Vol dir que no és abstracte, vol dir que de qualque manera la seva actitud no ho era abstracte. No? I això jo crec que també el defineix ell com per quines temàtiques s'interessa, i ja està, no hi ha més.
Sí, que passa que molta gent no se planteja el procés de que no vol fer un quadre, i quan comences a tancar una tela ja tens moltes coses de dins el xipet i saps com ho has de fer. I el que has de fer és triar el que puguis fer en una hora, perquè no compliquis la vida. Si no pots fer en una hora, no comencis. I després el que s'ha de fer és sintetitzar, és a dir, resumir. Quan un conferenciant xerra, i els altres s'escolten i prenen apuntes, però no poden totes les paraules, poden ser les quatre coses que defineixen aquella idea, no?
Són essencials.
Són essencials. I de, jo, en una hora, he de solucionar els quadres, sigui petit o sigui gros, i si estic cansat, perquè veig de Palma i he arribat des d'aquí a l'obra cansat, però mira, tu saps que tens unes limitacions. Si no tinguessis l'ofici, no te plantejaries.
Daniel, tenim davant una pàgina de Facebook que es diu Daniel Codorniu Art Studio. Vos heu posat en xarxes socials, vos ajuden, teniu un estudi,
sí,
a Palma.
Sí, cosa del meu fill, això.
Està bé, vos ajuda a promoure en part.
Ell creu molt més les coses, sí. Jo.
Uh-huh. És que en Daniel segueix tenint obert l'estudi galeria, que a més crec que encara dones classes, bueno, si qualcú demana.
Ara han vingut unes dones que... En fi, però no dic que no, veniu, però...
Aquesta part docent, jo crec que també és una altra de les cames vocacionals d'en Daniel, que és com una... que tota la vida ha donat classes, tota la vida ha tingut docència, i supos que ara fins i tot, ara que està jubilat, però ja li fa gràcia que de tant en tant el visitin quatre senyores, sí, que vagin a pintar, perquè la part docent no se perd, també és molt vocacional aquesta part.
Daniel Codorniu, Andreu Aguiló, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres a xerrar aquesta estoneta. Ha estat tot un plaer. Que vagi molt bé aquesta inauguració el divendres. Codorniu
sí.
Inèdit.
Esperem que sí, estàu tot convidats, i com sempre a la inauguració que fem a la fira intentarem donar bunyols.
A les 8 en un museu.
Jo el que m'agradaria és que qualcú m'agradaria el que pensa quan t'hagi vist l'exposició.
Sí,
per això són les inauguracions. Ah, per això eren antigament les inauguracions. Però segur que hi haurà gent que...
Fins quan és l'exposició?
Crec que fins a aquest any.
Sí, tot aquest any. Tot,
ja m'ho diré. Quan...
Fins a aquest any, ja que teníem la feina feta. Després ja han comprovat, i ho van comprovar l'any passat amb en Norai, que Nadal és un bon moment perquè pares i fills també venen a veure l'exposició de la fira.
Molt bé. Gràcies a tots dos, sí, que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu. A Ràdio Pollença.
Les notícies de les 12.